Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
La Tati, la Dolors i en Joan ens trobem un altre cop en antena en el programa de juny de la Quarta Paret. Iniciem el programa amb un episodi de la secció Història del Teatre, que dediquem a parlar del dramaturg Carlo Goldoni. En el tema del mes xerrarem amb en Gerard Pelayo, ja conegut pels nostres radioients perquè ha liderat el programa de ràdio Sarrià Zona Z. Ens explicarà els seus projectes i parlarem especialment del teatre musical i de la seva intervenció interpretant el personatge de Mufasa en el musical El Rei Lleó, el musical que han muntat aquest any en el curs Teatre Musical del Gironès, de l'Escola de Música del Gironès. Acabem, com sempre, amb les recomanacions del mes. Bé, doncs som-hi. Obrim els focus que il·luminaran l'escenari, fem entrar la música, obrim el taló i comencem!
La Dolors, en Joan i la Tati us parlen de teatre a la Quarta Paret.
Història del teatre. En un programa anterior de la Quarta Paret, en aquesta secció de la història del teatre, varen parlar de la comèdia di l'arte. Recordeu que és el nom que va rebre un tipus de teatre improvisat de carrer, que va ser especialment popular al Renaixement italià i que tenia uns personatges característics. Ja vam explicar que la comèdia di l'arte va influenciar en el teatre posterior i va ser el dramaturg italià Carlo Goldoni qui més va fer seva l'herència del teatre la comèdia di l'arte. Goldoni va barrejar elements contemporanis amb les convencions de la comèdia di l'arte i precisament avui parlem d'en Carlo Goldoni.
Carlo Goldoni, 1707-1793, va ser un cèlebre dramaturg venecià. Se'l considera el pare de la comèdia moderna italiana i una figura clau en la renovació del teatre europeu del segle XVIII. Va reformar la comèdia di l'arte, va eliminar les màscares tradicionals, els acudits grollers i els arguments improvisats, donant als actors textos escrits complets i desenvolupant una dramatúrgia més realista. El seu teatre està enfocat a la vida real, va introduir personatges de carn i os en profunditat psicològica, especialment de la classe mitjana i baixa. Va introduir la crítica social a les seves obres. Les seves obres van retratar amb humor i ironia els vicis, els costums i l'hipocresia de la societat veneciana del seu temps. Els protagonistes de les seves obres acostumen a ser individus de classe mitjana que proven de triomfar en la societat usant la raó però sense oblidar els seus sentiments. Però el que predomina en el seu estil és la sàtira dels costums. Els nobles són presentats com persones arrogants i els de classe més baixa com a mancats de dignitat, ja que només busquen els diners. Cada obra està centrada en un tipus de caràcter que representa tota la seva classe, amb els seus problemes i preocupacions.
Normalment, al parlar de les obres més famoses i representades de Carlo Goldoni, es destaquen l'Hostalera, la Locandiera, 1753, la seva comèdia més cèlebre. Gira al voltant de la Mirandolina, l'astuta i encantadora propietària d'una fonda a Florència que aconsegueix enamorar tots els seus hostes, inclòs un misogen declarat, i el criat de dos amos, Li servitori di due patroni, 1745, una obra mestra d'embolics on el protagonista, el famós criat Trufaltino, intenta servir dos senyors alhora per guanyar-se el doble de sou i menjar més. Però en aquest programa us parlarem de Coralina la serventa amorosa, una divertida comèdia que destaquem perquè va agradar molt a en Joan quan la va veure al teatre de la Biblioteca de Barcelona, de les mans de la Perla 29.
Endavant.
Expliquem. Coralina, la serventa amorosa, és un clàssic del dramaturg italià Carlo Goldoni, conegut en el seu original italià com La serva amorosa. És una comèdia de costums que destaca pel seu dinamisme i per posar en el centre a un personatge femení, intel·ligent i bondadós. L'argument: Coralina és la serventa de la mansió del senyor Octavio. Va néixer i va ser criada com una filla més de la família al costat de l'hereu, el jove Florindo. El conflicte sorgeix quan el senyor Octavio, enganyat per la seva nova i interessada esposa Beatrice, i un grup de servents corruptes fa fora de casa el seu propi fill Florindo. La Coralina decideix prendre les regnes de la situació amb una gran astúcia i valentia, amb l'objectiu de salvar el jove i redreçar la injustícia i restaurar l'harmonia familiar s'enfronta a les maquinacions dels malvats de l'obra.
El notari és aquí.
Digueu-li que passi.
Prefereixo no donar-li tantes confiances.
Murmurar, xafardejar, parlar de vegades. Tothom vol fer mal a tothom.
I ser fi!
Què?
Per entrar en gràcia.
Coralina.
Si us plau, amagueu-vos.
Per què?
Si us plau, fem aquest favor. Amagueu-vos i no sortiu fins que us avisi.
Pensa bé.
Sí. Esclar que sí, senyor Florin.
Un moment.
Us ho repeteixo. No sóc de pedra.
Faré testament. Però de moment no tinc cap intenció de morir-me.
Però ara, per passar l'estona, no sé, per parlar, per parlar.
El tema del mes. En aquest últim programa de la quarta paret, a la secció El tema del mes, avui xerrem amb en Gerard Pelayo. El podem anomenar amb el seu nom artístic. Hey is Jay.
Correcte, què tal?
Què tal? Primer farem una presentació. En Gerard Pelayo, amb el nom artístic de Hey is Jay, ara té 18 anys i ja en el 2020, en només 12 anys, en plena pandèmia, va fundar el que ara és Plaça Espell, que va començar com una plataforma d'activitats per fer casa durant el confinament i després ha evolucionat a plataforma de continguts a la carta, a productor audiovisual i organitzador d'esdeveniments. De fet, després ens en parlarà més, ell mateix amb més de detall. Des de fa 3 anys és el coreògraf de la colla de Carnestoltes Sarriats. Fa 4 anys es va començar a formar en teatre musical a l'Escola de Música del Gironès. Ha interpretat els Escures Xemeneies amb el musical Mary Poppins, Dindon en el musical Bella i la Bèstia, Warbucks amb el musical Annie, i aquest darrer any ha interpretat el personatge de Mufasa en el musical El Rei Lleó, que és potser el que parlarem més, i també s'ha afegit com a voluntari a donar classes i muntar les coreografies d'aquest musical, El Rei Lleó. Els últims anys ha rebut alguns premis com el talent gironès en la categoria d'arts visuals el 2025, millor coreografia en el 2025 i 2026 per l'Associació de Carnaval d'Anglès, millor proposta al Creativation Challenger de la Fundació per a la Creativitat, això en el 2020. Ha treballat per empreses com Netflix, en audiovisual, Amazon, en creació de continguts, amb el Consell Comarcal del Gironès, en xarxes i teatre musical, Temo, amb creació de continguts, entre altres. Actualment està treballant en nous projectes que ja ens explicarà. Bé, doncs benvingut, Gerard.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies per haver acceptat aquesta invitació per tancar el programa d'aquesta temporada. Veritablement, si mirem una mica aquesta relació, aquest currículum artístic, ets un tot terreny. I com te definiries? Ja, deixant a part aquesta paraula que m've una mica al cap, però tu com et defineixes? Qui és Hey is Jay?
Allà, més complicat, definir-se el mateix. Allà, jo em considero una persona molt creativa i que no para mai. O sigui, soc bastant un cul inquiet. Quan tinc un projecte, a la que l'estic acabant ja vaig a pel següent. I és això, realment em definiria com un artista en moviment, sempre anant a nous fronts oberts.
Perquè això en un futur formarà part de la teva vida professional o com encaixa això?
No ho sé, ja m'agradaria que sí, la veritat. O sigui, és una cosa que m'encanta i de moment em segueixo formant com en dos parts. La part com d'estudis reglats, centrant-me en la part audiovisual i producció i realització i tal, però no he deixat mai la part d'espectacles i de fer coses així, de presentar coses i tal. Llavors, de moment, les compagino les dues. Després veurem quina guanya la competició.
Una mica showmantadets, perquè si mirem el teu podcast i així...
És que faig moltes coses. Bueno. Però sí. O sigui, realment és que faig una mica com de tot. Vaig tocar diferents fronts tota l'estona.
Bé, a la temporada passada vàrem parlar en aquesta mateixa secció del tema del mes, vàrem parlar de teatre musical amb la Cora Rossell, directora i actriu de teatre musical, directora de l'Escola de Formació Teatral La Diana de Girona, i vàrem parlar de teatre musical de petit format i de la formació en teatre musical. Avui, amb en Gerard, d'alguna manera o una altra, també reprenem una mica el tema aquest, el teatre musical. Perquè ha estat durant 4 anys formant-se en teatre musical amb l'Escola de Música del Gironès i per tant forma una part important de lo que és aquest currículum artístic, per dir-ho així.
Sí.
A mi, esclar, nosaltres sempre que tenim un convidat busquem informació, tant se val, i bueno, m'ha xocat força el que és aquesta iniciativa de teatre musical de l'Escola de Música del Gironès. I per tant m'agradaria que ens ho expliquessis tu, que ja has estat, estàs a dintre, ara inclús sí. Has fet les coreografies. Quines són les finalitats, com funciona, quines edats abarca. Doncs endavant, te deixo el micro.
Vale, doncs l'Escola de Música del Gironès és una escola de música que va lligada del Consell Comarcal del Gironès i té diverses seus a diferents pobles del Gironès. No t'ha sé dir de memòria quins. Sé que Sarrià tenen una seu, tot i que no és de teatre musical, però són diferents d'instruments i tal. No t'ha sé concretar, però centrant-nos ara en el teatre, hi ha tres seus. Hi ha la d'una a Fornells, una a Salrà i una altra a Salt. I després a cada poble hi ha uns grups de teatre que d'aquí reparteixen. Per exemple, al Rei León hi havia tres grups. Hi havia l'Oasis, que són en Timó, en Pumba i els altres personatges. Hi havia la Roca, que són en Simba, la Nala, les lleones, les zebres i altres animals. I després el Cementiri dels Elefants, que eren doncs, els dolents realment, l'Escar, les hienes i tal. I llavors cada poble té aquests personatges repartits, perquè després durant uns quarts de setmana es van tornant entre ells. I després, les edats realment no te les sé dir de memòria. O sigui, jo sé que hi ha de 6-7 anys per munt, i el per munt no sé quin límit és exactament, perquè la veritat és com bastant obert a nivell agrupació. I una mica és aquesta la modalitat. I després hi ha uns personatges com que són els més importants, en Mufasa, el Simba gran, les lleones, per exemple, en aquesta obra, que són les que van repetint en els tres pobles i segueixen pues, fent la funció durant totes les funcions en comptes d'anar alternant-se amb altres personatges.
I amb això és una eina de formació molt interessant, treballar, entrar ja a l'Escola de Música de Gironès amb un projecte, amb l'objectiu de portar sobre l'escenari un musical. Perquè cada any més o menys heu treballat igual, no? Això de...
Sí, o sigui, jo quan vaig començar va ser el primer any que inclòs teníem una professora que es dedicava especialment a fer-nos classe de cant. O sigui, les classes són com d'una hora i mitja per torn i fas 30 minuts de cant. Aquest any feien 30 minuts de coreografia amb mi i després 30 minuts d'interpretació. I aquesta era com la sessió de classe. I això s'ha mantingut, ja et dic, des de fa 4 anys fins ara, tot això s'ha mantingut igual.
Sí, no, i aquest sistema de quan se presenta l'espectacle al públic, de que hi ha parts dels personatges que van canviant depèn del poble.
Sí, això sí, s'ha mantingut també igual.
Sí, 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 perquè esclar, has de donar cabuda. Sí. Potser hi ha un nucli que és el mateix,
sí,
que és el que potser té més paper o més...
Sí, són sobretot normalment els més grans o els que potser poden tirar d'algun personatge que és més difícil d'interpretar, són els que més van repetint. Per exemple, jo que sé, en Mufasa, per exemple, és un personatge que segons quina escena necessites tenir pues, més canvis d'emocions molt, molt, molt bruscos, diguéssim, certes escenes pues, que han d'estar com supercoordinats i tal, o que no necessiten molt de temps de preparació, llavors un Scar o un tal pues, els interpreten ja personatges que són més grans o que tenen la capacitat de dur a terme aquestes interpretacions.
Sí, aquí has parlat realment d'aquestes tres potes que formen el teatre musical, naturalment el cant, la interpretació i la dansa o el treball de cos, perquè hi ha altres camins, per dir-ho així, per també entrar dintre el teatre musical, dintre la formació aquí a Girona, per exemple. A l'Escola de Teatre del Galliner hi ha un curs específic de teatre musical, després també tenim l'Escola La Diana que, de Girona, que també fa com un grau,
sí,
una
sona,
especialitat
sí.
En teatre musical. La finalitat o potser l'enfocament pot ser diferenciat, no? I ara, ja des de la meva opinió, jo teatre musical em veig, però no em veig massa, Vull dir,
sí, bueno.
Hi ha les meves col·laboradores, la Tati i la Dolors, sobretot la Dolors li agrada molt el teatre musical. I ara l'última cosa que hem vist de teatre musical és el musical Ànima.
Sí.
I esclar, jo també, com que jo faig teatre amateur, he fet formació en teatre amateur, musical no l'he fet mai, i després també veig molt de teatre professional, i esclar, també a mi, deixant a part el valor que pugui tenir naturalment, ben interpretada la música, la dansa, la que és la part més d'espectacle, esclar, la interpretació també és important, no?
Sí.
I aquí, concretament, el musical Ànima es veu molt, molt treballada la part d'interpretació. L'has vist, per cert?
No? Bueno, sé de què va, no he tingut la d'això d'anar-hi encara, però sé que marxen d'aquí poc, llavors em queda també molt poc termini. Sí. Però sé de què va, o sigui, tinc una mica les nocions bàsiques del musical.
Que és. Doncs la segona part comença amb una llarga escena que és molt que no canta, és molt interpretativa i a més és molt humorística. Feia molt bé en aquest sentit, no?
Sí, bueno, és que al final en el teatre musical hi ha la part d'interpretació que si no la jugues bé perd la força del teatre musical. O sigui, ha d'estar com tot compensat, la part d'interpretació de la part musical. Si una part és més forta que l'altra, es nota. Llavors, és important mantenir l'equilibri aquest, també.
Bé, doncs, d'aquests quatre espectacles, d'aquests quatre musicals que has fet de la mà de l'Escola de Música del Gironès, l'últim, que encara no l'heu tancat, després ens en parlarem, és el Rei Lleó, no?
Sí.
El Rei Lleó, que has fet i encara pujaràs a l'escenari una vegada més a fer el paper de Mufasa. Parla'ns una mica de la gestació, de com ha anat creixent, de com s'ha... En teatre fem molt d'aixecar una obra, no? D'aixecar una obra, i després com han anat les representacions, quines sensacions has tingut?
A nivell procés de l'obra de creació, o sigui, jo m'enganxo realment a l'agost, però sé que mesos abans la direcció de l'obra i les professores preparen tot el que és el material escènic de guions, les cançons, perquè s'han de traduir totes i adaptar, partitures, etc. Llavors, a mi a l'agost, mesos abans m'havien proposat de participar i vaig dir, clar que sí, evidentment. I em van passar les bases, les cançons i tal, i jo a l'agost em començo a muntar les coreografies tinguent una mica de base de, vale, aquí hi haurà tants alumnes, aquí i tal. I llavors, a partir del setembre, es fan unes lectures d'escena per començar a veure quin personatge és, com un càsting, l'únic que no ho hem fet com a càsting com a l'uso, diguéssim. I després, el que són personatges més que necessiten, jo que sé, en Simba, que quan mor Mufasa necessita estar com transmetre pues, la pena de que s'ha mort el seu pare, sí que aquí fan unes proves més de, vale, fem aquesta escena, aviam com la faries, no sé què. I després a partir d'aquí ja es comença cada grup a assajar escenes, i és això, començaven, els més petits arribaven, feien coreo, després passaven a fer interpretació, i després s'anaven a fer cant i marxaven. I això ha sigut un bucle, i després hi ha les famílies dels alumnes que durant tota la classe, l'hora i mitja, estan fent taller que s'encarreguen de la part de vestuari, la part més com artística, plàstica, per dir-ho d'una manera, del musical, i tot això va repetint-se en bucle a cada poble, fins al maig, normalment, l'última d'abril, primeres de maig, que és quan fem les representacions. Hem fet tres teatres, hem fet el Teatre de la Sitja de Fornells, el Teatre de Salt i el Teatre de l'Ateneu de Salrà, i els hem emplenat tots. Llavors, fent doblete, o sigui, doble funció, una al matí i una a la tarda. I superbé, la veritat, l'acollida del públic ha sigut molt bona. La part que a mi em tocava com de còrios, que és la que més patia de, hòstia, és el meu primer any muntant això, només he rebut missatges positius, llavors estic supercontent. I efectivament ens queda encara una última traca final, diguéssim.
Sí. Ara ja hi som, doncs parla'ns d'aquest... Després de les recomanacions del mes hi tornarem,
vale,
amb la Tati i la Dolors, que presentem aquesta última secció del programa, però quina representació us queda pendent del Rei Lleó?
Vale, doncs hem fet aquestes primeres tres funcions, que és l'obra l'Uso, o sigui, les 2 hores de funció del musical. I ara, a l'Escola de Música del Gironès, cada any a final de curs fa el que és com el festival de final de curs, que ens anem a l'Auditori de Girona, i cada agrupació, cada instrument, pues, fa com una demostració del que ha fet, i després també els que es graduen, diguéssim, se'ls fa pues, els certificats i tal. Però els de teatre ens anem sempre una mica com a la nostra bola, i per exemple, aquest any el que fem és una adaptació del musical només de la part musical. Llavors, hem agafat totes les cançons del musical, les hem agrupat i es fa durant l'Auditori de Girona una representació de totes les cançons del musical 100% en directe. Llavors, després, a la tarda, l'agrupació de teatre musical dels més grans, juntament amb altres agrupacions, agafem altres cançons de diferents musicals o d'altres llocs, i es fa també a nivell coral la interpretació d'aquestes cançons. Llavors és com el que fem a l'Auditori al matí és una adaptació del musical per la gent que es pugui haver quedat allò de dir, hòstia, no he pogut anar a veure, és amb les coreografies adaptades i moltes que són com de zero, amb tots els personatges de tots els pobles junts, a l'Auditori de Girona. Llavors és una adaptació del musical, realment.
Bé, després en farem memòria de les recomanacions del mes. I, bueno, la coreografia, aquesta, t'has llançat a la piscina a preparar la coreografia amb aquest rei lleó. Com ho has treballat? Dificultats?
Aviam, dificultats... sí, aviam, és la
primera... Ja tenies... No era pas la primera vegada que fes una coreografia?
No, la primera vegada no. El que sí era la primera vegada és que feia tantes coreografies de cop. O sigui, la dificultat és que jo, per exemple, quan faig les de Carnaval, les de Sarriats, me passen la temàtica, la cançó, la trio, i a partir d'aquí jo monto, i ja. A diferència, al seu musical, jo havia de tenir en compte l'emoció de cada escena, la que jo volia transmetre, que d'això estic preparant com uns vídeos explicant pues, de cada cançó com ho he muntat, i és això, per exemple, vaig agafar, jo què sé, la de Gatets, que és la cançó de quan en Simba i la Nala arriben per primera vegada al cementiri dels elefants i es troben els dolents i se'ls volen menjar. Doncs en aquesta cançó agafo, vale, emoció que tenim, pues és la ira dels dolents, però després tingues en compte que l'Escaren aquí està fent no sé què, que els dolents transmeten aquesta emoció perquè encara no estan coordinats, perquè encara no són exèrcit, no sé què. Llavors vaig com agafant tots aquests conceptes i a partir d'aquí és quan començo a partir, vale, quins personatges tenim, l'ubicació, com és, quins elements escenogràfics hi ha, i a partir d'aquí ja monto. Aquest realment ha sigut el procés i la dificultat ha estat aquesta, analitzar-ho tot i fer-ho pues, de les 20 i pico coreografies que hi ha en l'obra. I a part, anar-ho ensenyant cada setmana a tots els pobles que al final són mainada i molt petits.
I a més, et trobes habilitats diferents, no?
Vull dir, evidentment.
Cada persona que està implicat en aquest projecte, pues, un sí. Es moure amb més gràcia, l'altre
no,
li pot costar més. No?
I m'he trobat, i això era una cosa ja que m'esperava, però vull dir, al final molts de les classes no havien ballat mai com a tal. Llavors el que sí que jo he intentat al llarg del curs és de dir, escolta'm, vull dir, estem a classe, al final estem per aprendre, vull dir, jo al final estic com a voluntari, però jo, què necessites que t'ensenyi això? Llavors he estat com molt intentant que cada grup, per exemple, la Roca, el Cementiri, no sé què, se sentissin com superjunts, s'ajudessin entre ells, si necessitaven ajuda m'ho demanessin a mi. Llavors, realment el que hem aconseguit és que gent que no havia ballat mai pogués defensar les coreografies decentment en un escenari i que no sentissin la pressió de, hòstia, és el primer cop. Que això sí. També crec que ha sigut un...
Has de fer una mica de psicòleg a vegades, no? També.
Sí, realment sí. Hi ha alguna vegada que em deien, hòstia, és que me fa vergonya fer això jo. Vale, però pensa, fica't en el personatge, en plan, realment, com interpretaries això? I em deia així, i dic, i la coreo que estàs fent? Això. I llavors era com anar trobant aquestes coses.
I escolta la música.
Sí, no, evidentment.
Sí, sí, sí.
Però sí, totalment.
Ja, ara m'ha vingut al cap una curiositat, no? Perquè ja, jo que faig teatre, nosaltres treballem a casa, no? També t'has d'estudiar el test. En aquí, esclar, els personatges han d'estudiar el test. La música s'asseja a casa i la coreografia també s'hauria d'assejar a casa.
Aviam, si s'ha assejat a casa o no, jo ja aquí no t'ho puc assegurar.
Bueno, o tu com ho fas?
Ara,
tu com a personatge m'ho fas?
Jo com ho he fet? A nivell escenes, el fet de centrar-me en coreos, no he treballat tant la part d'interpretació. Llavors jo, personalment, el que jo vaig agafar va ser agafar-me diferents vídeos de musicals, diferents pel·lícules del Rei Lleó, anar-me mirant el personatge i mirar com diferents actors i diferents actors de doblatge i tal treien el personatge. Llavors aquest va ser com el meu treball a casa de personatge i veure els moviments que feien i tal. A l'hora de, com que ja la part de coreo ja ho tenia com bastant dominat, sabia una mica com s'hauria de moure en Mufasa. Després els alumnes, sí, tenen la part d'estudi de paper a casa i tenen l'opció de les coreos. Jo els hi vaig fer uns vídeos a inici de curs i els he anat penjant al llarg del curs a mesura que les anàvem fent a la classe, i ells rebien un vídeo en una pàgina web i allà ells podien anar assajant i anar mirant-s'ho a casa. Però la part d'interpretació com a tal del personatge sí que ja la feien a classe. Però sí, una mica de treball a casa ja, tot i que ja et dic, fent l'assaig en allà, perfectament ho treies, eh? Vull dir, poca gent sé que s'hagi sentat a casa jo... També ho haig de dir, que a vegades els deia, vale, aquest pas, sobretot, mireu-vos-ho a casa.
Sí,
i me'n recordo que alguna vegada algú m'havia escrit per WhatsApp de m'ha sortit, i jo, això és. Bueno. O a classe, de com apareixent, mira, que ho vaig aconseguir l'altre dia, i jo, això és. I la veritat, i sobretot quan s'il·lusionaven per treure un pas, perquè hi ha passos que realment són complicats, eh? La primera, o sigui, jo ho admeto, jo em passo a vegades. I quan els he vist il·lusionats per treure un pas, també és allò de dir... Això és, vull dir, això és el que buscava, enhorabona. O sigui, em sento com super orgullós de quan treuen un pas d'alguna coreo.
Ja, per anar acabant aquest bloc, hem parlat més de teatre musical, què t'han aportat aquests 4 anys que has participat en el Teatre Musical del Gironès?
És que aquests 4 anys ha sigut moltíssim, perquè és que això no ho he dit, però és que aquest any per estudis és l'últim que faig i plego durant un any si no m'ho puc compaginar de cap manera, perquè jo l'any que ve estudio de tardes. Llavors, a mi realment el teatre ha sigut un descobriment, perquè m'ha donat la vida, o sigui, la veritat, ho he disfrutat moltíssim. O sigui, realment és com treure totes les facetes que m'agraden, la part de cantar, ballar, parlar, interpretar, posar-me en personatges. Jo realment m'ha permès trobar una part de mi que no sabia que m'agradaria tant. Perquè me'n recordo abans d'apuntar-me que vaig estar allò de, hòstia, m'apunto, m'agradarà, no sé què, sí, no... I, hòstia, la veritat, estic supercontent d'haver-ho fet i m'ha portat moltíssim a nivell d'això, de perdre vergonya a l'hora de fer coses així en públic, cantar en públic. Per mi, aquest any que tenia una cançó jo sol, jo moria si cantava davant d'algú. Jo només a la dutxa tinguent el xampú impressionat a davant i ja està. Però no, és això, moltíssim. O sigui, és que m'ha portat... M'ha donat la vida, realment.
Sí. Bueno, nosaltres ara aquí, com a l'associació Fem Teatre Sarrià, doncs ara hem fet els tastets, que són peces breus, hi havia un actor que és la primera vegada que feia teatre, no? I després vam fer també una mica de balanç aquí a la ràdio amb 3 actors que havíem estat participants. Diu m'ha agradat molt més del que em pensava, que seria una mica això, no? I diu, no, sí, i tinc ganes de continuar, i diu, bueno, quant d'any m'has bolos, no?
Això ens ha passat amb...
I a tu també és una mica això, no? T'ha agradat molt més del que et pensaves quan te l'has apuntat.
Això ens ha passat sobretot amb molta mainada, o sigui, els adolescents que estan allò en plena edat del pavo, que al principi era, uah, quina vergonya, no sé què. I me'n recordo que quan vam acabar les obres van dir, ja està? I jo, és que és molt guai.
Volien fer més bolos.
Sí.
A mi em fa pensar una mica... Bueno, no sé si dius... com que hi ha edats diferents, no? Una mica amb l'ambient... salvant les distàncies, amb l'ambient de pastorets. No? Perquè jo que he estat participant als Pastorets de Sarrià i he estat amb el grup de teatre de Vilablareig, els pastorets d'aquí, doncs, tens diferents edats i...
Sí.
I a més, hi ha, per exemple, les Fures de l'Infern fan el seu grupet, però bueno,
sí.
però també intervencionen amb els altres, però ja, a mi m'agradava, perquè ara ja sense teatre de moment estem parats els pastorets, però m'agradava aquest esprit, no? I vosaltres també, si teniu diferents edats, suposo que després hi ha un grup que es fan més amics,
sí.
que són els de l'edat a fi, no? I bueno, no sé,
sí, bueno, és això,
semblar una mica l'ambient, no?
Cada franja d'edat, o sigui, que sé, tal edat a tal edat, assagen per grups. Llavors, per exemple, l'Oasis eren els més petits, però realment tots hem fet com a cada... hem fet com una família, diguéssim. O sigui, cada grup és una pinya. I tot i treballar cada grup per separat, els assaigs tots junts, tu veus que estem tots superunits. O sigui, que és una pinya. I crec que això és molt maco, realment. O sigui, la manera que s'ha unit tothom en allà i a l'acabar l'obra tothom abraçant-se amb tothom, no sé, em sembla que és com molt màgic, la veritat.
Sí, sí, no... Ja, és sensacions que jo d'alguna manera també
sí.
he viscut, no? I ara ja que hem parlat també d'això dels grups de diferents edats i bueno, ja estem parlant d'un teatre musical en el que ja ha implicat molt de jovent i tu que ets jove, nosaltres, ara que hem tirat endavant des de l'agost de l'any passat aquest Fem Teatre Sarrià, després hem fet aquesta iniciativa dels tastets, que és el segon any, que són peces curtes, que són divertides i és una fórmula que ha funcionat molt bé, el públic ha vingut molt de públic, i després fem les lectures, jo també, en la quarta paret, durant tota la temporada, durant uns mesos fem lectures dramatitzades de teatre, que ja tenim un director, i que després algunes d'aquestes peces portem a l'escenari en forma de tastets. I costa de trobar jovent. M'has parlat dels estudis i sempre hi ha la llosa aquesta dels estudis, que ja és, no?
Sí, no.
Que a vegades...
Fatal.
No, comencen amb moltes ganes, tenen el primer examen, els hi va malament, ho tinc que plegar perquè si no...
Sí, bueno, jo no és això, jo realment és perquè em canvien els horaris. O sigui, jo ara anava de matins, l'any que em toca anar de tardes i no m'ho puc compaginar als assajos. Perquè realment no ho deixaria, ho porto molt malament. Però sí, realment hi ha molta gent que la primera cosa... I això, per exemple, amb les escoles de ball, i això m'ha passat a mi, que començo a tenir els estudis, molta feina, molt de treball a casa i tal, i les primeres coses que deixa són les coses escèniques i artístiques. I jo me n'arrepenteixo perquè vaig tenir que deixar... Feia ball i vaig tenir que deixar perquè no donava més, o sigui, perquè veia, estava jo a classe i no ho gaudia, perquè estava pensant tota la classe, vale, quan surti d'aquí haig de fer això, anar aquí, anar a l'altre, acabar això, entregar a l'altre... I, però sí, i costa molt trobar jovent a l'hora de fer coses així, però moltíssim. Vull dir...
No, és que a vegades inclús hem fet algun programa, aquest programa que és el tema del mes, parlant d'això, perquè si estem parlant dels anys 70 i així, el teatre amateur, alguns es professionalitzava, naixia molt de grups joves. Tu,
sí.
tu veus una revista que es faci un monogràfic històric de la història del teatre a les comarques gironines, el que sigui, veus fotos de grups de teatre i tots eren joves. Bueno, perquè poder hi havia, ara ja poder hi ha més oferta d'oci, el que sigui, i aquests grups els lideraven joves, no? I que sí. després sortien a iniciatives com el Talleret de Sau, que es van acabar professionalitzant i que van fer gires per tot Espanya i que van arribar a viure durant uns anys al teatre, que ells van començar com a... També hi havia el tema d'anar en contra del sistema, sí. del temps de la dictadura i així, i ara no el trobes. I després,
no,
a vegades,
totalment.
Nosaltres, per això dic, bueno, potser una iniciativa de teatre musical poder cridaria més, perquè també hi ha... També la música crida molt, no? Hi ha l'esport, per altra banda.
Sí. Això són com les dues bandes, hi ha la música i l'esport.
La música, el teatre i l'esport,
sí.
no? Però la música, per exemple, Sarrià Art, vull dir, esclar, agafa molta gent, ho sap sí. vendre bé el producte, incentiva la gent perquè després pugi a l'escenari, que faci la jam session, tot plegat.
Sí.
No sé, el teatre musical podria ser una... Perquè juntaria les dues coses.
No, sí, aviam, o sigui, jo com a concepte ho veig molt diferent. A nivell pràctic dels dos formats. O sigui, jo una part la veig més, per exemple, amb Sarrià Art, el concepte, i convivim moltíssim amb Sarrià Art i hem fet, i tenim com sinergia una mica. I la part, per exemple, aquesta de fer les jam sessions, els concerts, això que treuen els alumnes i fan coses, em sembla superguai. I la part de teatre, la de l'Escola de Música del Gironès, tot i que sortim a fer coses, fem la cantata de Nadal, la cantata de final de curs, les obres i tal... Sí que hi ha molta part de, tot i a ser a l'aula, és això, que es fa com la mateixa pinya, aquesta com família. Llavors, tot i ser conceptes diferents, veig que estan lligats, però no ho veig una cosa que estigui a la mateixa línia, per dir-ho d'una manera.
Sí, sí. Perquè també hi ha el problema, a vegades, que els joves d'una determinada edat també volen anar amb una determinada edat, no?
Sí.
També és clar, si ara... Hem fet teatre, això dels tastets, i tots són gent de més edat, i hi ha un parell de joves, costa més. Al final acaben passant bé i acaben,
sí.
tenen un mínim d'integració, però no és el mateix que hi hagi
sí, clar,
les fures dels pastorets que van totes juntes
sí.
i d'això. Canviem de tema, eh?
Canviem de tema.
Estem parlant de teatre musical, i ara et deixarem una mica el micro perquè parlis dels teus projectes. El Plaça Espeny, Sarriats, Destinació pel Nord, Plaça Acadèmia, són coses que
sí.
algunes ja estan consolidades, les altres les estàs moguent.
Sí. Aviam, Plaça Espeny bàsicament és el projecte mare de tot el que faig en general. O sigui, després faig coses com soltes, per exemple, amb l'Escola de Música del Gironès, que no és meu, però m'hi sento com si fos meu gairebé perquè ho trato amb el mateix amor. Però bàsicament és un projecte que neix a l'ESO, aquí a l'Institut de Sarrià, que durant el confinament ens van passar... un concurs en el qual tu havies de crear una proposta per fer el confinament actiu. Perquè, clar, al final estàvem a casa parats. Llavors, nosaltres, amb un grup de tres noies, vam crear una plataforma que es deia Antiboring en aquell moment, i la gent, bàsicament, s'unia a l'aplicació i feia activitats a casa amb diferents instructors, per exemple, que sé, Zumba, avui cuina, demà no sé què. Vam guanyar el concurs aquest i després vam dir, hosti, per què no ho fem pues, realitat? I vam portar-ho a terme. Els primers mesos va funcionar prou bé, o sigui, al final 300 persones per una aplicació de res, superbé. I al final érem del poble, i tampoc podíem esperar massa més. Però clar, el confinament va acabar en algun moment o altre. Llavors vam anar donant-li voltes, i això va anar creixent a plataforma de contingut a la carta, de pel·lícules, sèries i tal, que parlàvem amb diferents distribuïdores i ens deien, vale, pues poseu perquè al final són pel·lícules que estan amb accés obert. I ens donaven com fèiem aquest com team. I llavors això, aquestes altres tres noies van com desvincular a nivell del projecte i vaig seguir tirant jo i va passar a ser això, Plaça Espeny. I després, clar, teníem les pel·lícules i sèries de molta gent i vam dir, tu, i per què no fem nosaltres com les coses que ens vinguin de gust, realment, creem nosaltres. I va ser quan vam començar la part aquesta de producció audiovisual. I després havíem deixat anar la part d'esdeveniments, perquè ja la vam deixar de fer, i ara l'hem tornat a agafar, i tenim com aquestes dues branques. I després, a part, hem obert ara una associació aquí a Sarrià que va de la mà del projecte, o sigui, realment tot el que fem és rep el recolzament del projecte gros, perquè al final al ser nova no tenim fons de fer res. I com que el projecte realment ens ha anat molt bé i hem anat fent coses i tenim una base de gent que ens va coneguent i ens permet pues, anar-nos moguent, anem fent projectes. A la part d'esdeveniments hem fet, ja et dic, projectes com quedades per anar a fer un sopar i fer una mica com d'after work, diguéssim. I després ara estem fent la part de Nadal, que després si vols ja en parlem, que estem planificant el projecte més gros que hem fet ara a nivell d'esdeveniments. I després la part de producció audiovisual que hem fet és que hem fet de tot. Hem fet podcasts, hem fet curtmetratges, hem estat fent campanyes de reels per xarxes per diferents empreses, hem editat trailers i coses per Netflix. Llavors, no sé, realment és que no parem. I és un projecte que engloba moltíssimes coses, però ens permet anar jugant. Després, a partir del projecte, tenim una part que està com a part, però van de la mà també, que es diu Capum, que és la part que tenim joves que fan coses, vull dir, que no paren, i són, a partir d'aquest projecte, és quan anem, vale, doncs anem aquí, anem allà, i farem l'altre. I són joves que ja es dediquen a fer bolos pel seu compte. I després, a partir de Capum, és quan col·laborem amb Sarriats, i ja és quan tenim, per exemple, la part de coreografies, doncs la lliguem per aquí. I ara, per exemple, jo, és veritat, gràcies per recordar-m'ho, estic...
Els ullets que no em poden veure.
Sí.
Jo vaig xafardejant abans de portar un convidat aquí i he trobat una informació que diu Metamorfosis Tour 2026-2027.
Sí.
Hi ha una llista d'esdeveniments.
Sí, això...
Explica'ns...
Això és això, o sigui, a nivell de Capum jo tinc el meu projecte personal a nivell escènic de, com a DJ i tal, però com que també faig altres coses com la part d'actuació musical i presentar diferents esdeveniments, aquest any he muntat un concepte a nivell de bolos per unificar-los tots i Metamorfosis és el nom de la gira, realment. I cada bolo pues, té el concepte, té uns visuals, normalment vaig amb uns ballarins segons el tipus de bolo, i bàsicament és això, o sigui, és la meva part. I després a dintre Capum pues, hi ha altres joves que també fan moltíssimes coses.
Després, Sarriats.
Sí,
que ja fas coreografia, bàsicament.
Sí, Sarriats és la...
Però acabes trepitjant el
sí,
carrer.
Sí, evidentment.
No?
Sarriats és la colla de Carnestoltes a la Castic, que va ser la primera colla d'aquí Sarrià. Llavors, que aquest any per cert serà el 15 aniversari, no digo nada y lo digo todo, i després bàsicament estic allà, porto molts anys, o sigui, realment he crescut allà, vaig començar amb 5-6 anys i fa un parell o 3 d'anys vaig començar a fer la part de coreografies, perquè jo feia com alguna suelta en la rua i després vaig començar a fer la part de coreografies de rua i la part de coreografia de lo que és del pavelló. I això cada vegada ens hem anat tornant com més bojos. Bueno, no ens hem anat, no. M'he anat tornant més boig.
I els altres
m'han seguit, evidentment. Sí. I cada any hem anat fent com coses de dir allò, ens anem com superant una mica de què fem aquest any. I després és això, és al final el Carnestoltes.
I bueno, hi ha un projecte per aquí al mig, no? Destinació pel Nord.
Efectivament, em fa il·lusió que m'ho preguntis perquè és primícia això per tu, eh? Vull dir, no ha sortit encara enlloc. No, aviam, estem muntant per primera vegada, jo crec que s'ha fet a Sarrià, inclòs diria Girona, una experiència immersiva, nadalenca, que és com un espectacle musical i està pensada perquè sigui una cosa accessible, que ens permeti cobrir totes les despeses que té això, perquè tela muntar el que és això de zero... I això ja et dic, ho muntem amb l'associació de la mà del projecte gros de la part d'esdeveniments. I això ara, per exemple, estem fent un càsting que estan audicionant 30 i 20 persones per papers de l'obra. I bàsicament és això, hem llogat una nau i allà es muntaran un teatre realment de zero i allà es farà pues, la representació aquesta. I a part estem muntant una part que sigui com més immersiva a la part de fora de la nau, amb el que és pues, el típic mercat nadalenc i experiències una mica de l'estil. No puc avançar massa més encara tampoc, el que sí que puc avançar és que és el 27 de desembre, aquí a Sarrià, i que juliol-agost tindran notícies fresques del projecte.
Bé, i després passat vacances a treballar fort amb això.
Sí, bueno, ja hem començat, realment, o sigui, portem des de febrer ja assajant. Vull dir, per al final és un espectacle immersiu musical, llavors també hem començat per aquí. O sigui, els actors principals ja estan assajant, o sigui, hem començat ara al febrer, i els actors de lo que és coreografies, o sigui, ensemble, comencen ara el mitjans de juny, i després els actors més personatges secundaris i molt petits comencen al setembre, i llavors hi ha com aquestes tandes. La part artística ha començat ja també a maquinar, tot i que la part de decorats com a tal es començarà ja a tancar al setembre, i realment és això, ja està tot allò viento en popa.
I ens queda Plaça Academy.
Yes, això és nova i em fa moltíssima il·lusió també. Bàsicament és això, o sigui, el fet de jo deixar teatre musical em quedava una mica l'espina de què faig jo ara amb teatre, vull dir, m'encanta fer teatre. Vull dir, al final els escenaris és com casa meu. Llavors, portava un temps que em demanava gent que de l'entorn de, hòstia, tu no fas classes enlloc, no sé què. Llavors vaig començar a fer a l'escola de música això de voluntari. I aquest any que ve muntem com una... És que no és una acadèmia, però és... li hem dit així perquè, mira, ens agradava el nom. Però és com un taller en el qual es treballarà la part, com un teatre musical, es farà tant interpretació com ball. El cant el deixarem una mica més de banda, almenys aquest primer any. I això es farà a diferents seus. O sigui, estarem tant a Girona, anirem... Després, durant uns mesos, vindrem a Sarrià, uns altres anirem a tal lloc. I després, les preinscripcions com a tal estan obertes ara, que si ho busqueu a xarxes ens diguem Som Plus Academy, i allà anem penjant tota la informació. I a part de teatre musical, obrirem com classes pop-up que vindran profes de fora a fer com tallers més d'un dia suelto, i hi haurà pues, taller de màgia, taller de cinema, taller de locució, taller de no sé què. I això són classes polàriques que anirem obrint. I és la part com més formativa i lúdica de... que oferirem.
Superinteressant, no? I això que sigui pluridisciplinar...
Sí. Doncs l'idea és aquesta.
D'estar al cas, sí. Bé, doncs, ha estat... Podríem continuar xerrant molta estona més, a veure, sí, però esclar, tenim altres seccions en el
efectivament,
programa.
Efectivament, i també toca.
I hem d'anar tancant, per tant, moltes gràcies.
No, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Per estar xerrant aquí amb nosaltres, amb la quarta paret, i bueno, tens els micros preparats per tornar a venir una altra vegada.
Un plaer, moltíssimes gràcies.
La Dolors, en Joan i la Tati us parlen de teatre a la quarta paret.
Les recomanacions del mes. Primer us recomanarem obres de teatre amateur que estan dintre la campanya de teatre amateur de la Diputació. Precisament, a la secció La història del teatre hem parlat d'en Carlo Goldoni. I la primera obra que recomanem és una obra d'en Goldoni, l'hostalera La Locandiera, que en la versió catalana li han posat el nom de la Mirandolina. La Mirandolina, representada pel grup de Caldes de Malavella Transpunt Teatre, doncs la representaran el 19 de juny al Teatre del Puig d'Arques de Cassà de la Selva, a les 20 hores. La Mirandolina és una obra sobre una hostalera que fa anar de corcoll als seus clients, fins que es troba un que es resisteix als seus encants. Escrit al segle XVIII pel venecià Carlo Goldoni, segueix sent una obra molt actual, on es parla de la feminitat, de la dona lliure, alegre i enginyosa. En definitiva, una comèdia fresca i divertida que qüestiona els rols de gènere i les jerarquies socials amb humor i elegància. Recordeu, La Mirandolina, el 19 de juny, al Teatre del Puig d'Arques de Cassà de la Selva.
La segona recomanació és Time to Act, Actuem per tu. Autor Cristina Matas, grup Alba Nova.
Que són de Bescanó.
Sinopsis, tens un problema i no saps com resoldre'l? Has provat de tot i més i estàs desesperat perquè no saps com sortir-te'n? Això és perquè encara no ens coneixes. Nosaltres som Time to Act, una empresa innovadora, creativa i 100% efectiva. Quan creus que els teus problemes no tenen solució, aquí apareix Time to Act, oblida't de totes les preocupacions perquè nosaltres actuem per tu. El 28 de juny, a les 6 de la tarda, al Teatre Casino de la Unió de Vidreres.
La tendresa. Autor, Alfredo Sanzol. Grup, Increscendo.
De Sant Gregori.
Sinopsis. La tendresa narra la història d'una reina, una mica maga, i les seves dues filles, que viatgen en l'armada invencible, obligades pel rei Felip II a casar-se en matrimoni de conveniència amb nobles anglesos. Després d'haver envaït Anglaterra, la reina Maragda odia els homes, perquè sempre li han condicionat la vida i li han robat la llibertat, així que no està disposada a permetre que les seves filles tinguin el mateix destí que ella. Quan a l'armada passa a prop d'una illa que la reina considera deserta, provoca una gran tempesta que enfonsa el vaixell on viatgen. El seu pla és quedar-se a viure amb les seves filles per no haver de tornar a veure mai més cap home. El problema és que escullen una illa on des de fa 20 anys hi viu un llenyataire amb els seus dos fills. Aquesta la fan el 3 de juliol a les 8 de la tarda a la Sala Polivalent de Canet d'Adri.
Dos d'aquestes obres que hem recomanat, La Mirandolina i La Tendresa, les hem llegit en el Club de Lectura de Teatre de Sarrià i les vam anar a veure totes dues. Us les recomanem al 100%. La Mirandolina la van anar a veure a Riudellots i La Tendresa a Sant Gregori. Els actors actuen molt bé, tot el conjunt, tot l'elenc de teatre. Són obres divertides i que disfrutareu mirant-les. I seguim. Això ja en vàrem parlar l'any passat. És uns espectacles teatrals que fan cada any. Tenim Les Passejades de Sant Pere Pescador, microteatre. En aquest cas, en aquest any, el 26, fan la 13a edició. I això es fa cada dilluns del 13 de juliol al 17 d'agost. L'any passat ja us van recomanar Les Passejades de Sant Pere i ara passarem l'àudio de l'explicació de l'any passat i també l'explicació que ens fa una de les organitzadores, la Susana. I per tant, aquí ens explicaran com s'organitza Les Passejades de Sant Pere Pescador.
Es tracta d'una selecció d'escenes breus molt variada que convida l'espectador a gaudir de treballs professionals, teatre formatiu, companyies emergents, produccions pròpies en estrena i grups locals. La Susana Bosch, directora artística de Les Passejades, ens explica el seu funcionament.
Es tracta de grups de 25 persones que surten amb uns intervals de 20 minuts, surten del pavelló i d'allà van passejant pel poble i es troben escenes en diferents espais del poble. De cada escena veuen el microteatre, 15 minuts, i d'allà es desplacen a la següent.
Així és, recordeu. Passejades a Sant Pere Pescador, microteatre, cada dilluns del 13 de juliol al 17 d'agost. Plenament recomanable, també.
A la xerrada que hem tingut amb en Gerard Pelayo, a la secció El tema del mes, hem estat parlant del musical El rei Lleó, de mà de l'Escola de Teatre del Gironès. Malauradament, totes les representacions del rei Lleó s'han fet en el passat mes de maig, o sigui, ja no estem a temps de veure'ls. Però encara tenim opció d'escoltar i veure algunes peces del musical El rei de Lleó. Escoltem què ens ha dit en Gerard Pelayo.
I ara, a l'Escola de Musical Gironès, cada any a final de curs, fa el que és com el festival de final de curs, que ens en anem a l'Auditori de Girona, i cada agrupació, cada instrument, pues, fa com una demostració del que ha fet, i després també els que es graduen, diguéssim, se'ls hi fa pues, els certificats i tal. Però els de teatre ens en anem sempre una mica com a la nostra bola. I, per exemple, aquest any el que fem és una adaptació del musical només de la part musical. Llavors, hem agafat totes les cançons del musical, les hem agrupat i es fa, durant l'Auditori de Girona, una representació de totes les cançons del musical 100% en directe. Llavors, després, a la tarda, l'agrupació de teatre musical dels més grans, juntament amb altres agrupacions, agafem altres cançons de diferents musicals o d'altres llocs i es fa també a nivell coral la interpretació d'aquestes cançons. Llavors és com el que fem a l'Auditori al matí és una adaptació del musical per la gent que es pugui haver quedat allò de dir hòstia, no he pogut anar-lo a veure, és amb les coreografies adaptades i moltes que són com de zero, amb tots els personatges de tots els pobles junts a l'Auditori de Girona. Llavors és una adaptació del musical realment.
Viuen dins teu.
Ella, el momela, ella.
Ell viu dins meu.
Ella, el momela, ella.
Ells tenen cura.
Ella, el momela, ella.
De tot el que veus.
Recordeu recordeu, dins el festival de final de curs 2025-2026 de l'Escola de Música del Gironès, dissabte 20 de juny de 2026 a les 12 i a les 6 de la tarda a l'Auditori de Girona. L'horari definitiu del festival el podeu consultar properament a la pàgina web de l'Escola de Música del Gironès.
Bé, doncs amb aquesta última recomanació hem arribat al final del programa. I recordeu que passat l'estiu, la quarta paret tornarà a les antenes de Ràdio Sarrià en una nova temporada.
Una cosa, noies, encara ens descuidem d'una cosa, hem de parlar de, per despedir aquest programa, que és l'últim de la temporada, una mica de com van anar els tastets, perquè aquest mes de maig hem fet la despedida, el 16 de maig vam estar a Sant Julià de Ramis, el mateix setge que van tenir el 18 i 19 d'abril aquí a Sarrià. En total han passat un 230 espectadors en les tres representacions que hem fet, 230 espectadors, i bueno, la gent ens donen bones sensacions, ens parlen de què els hi va agradar, i per tant, bé, nosaltres coincidirem que això ha sigut un èxit, i bé, ja estem parlant dels tercers tastets. Amb aquest balanç d'aquest aconteixement teatral de Sarrià, que n'hi haurà d'altres, doncs despedim ja el programa.
Bon estiu.
Bon estiu.
Bon estiu.